Som dimarts i, per tant, toca fer una visita a una capital de fora del nostre país. Avui marxem al Regne Unit, ens situem a Londres i saludem el Xavier Romero. Xavier, bona nit.
Bona nit, Pere Andreu.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Avui, doncs, bé, anar fent, esperant a veure què ens expliques. Avui ens vols parlar de la Royal Opera House.
Sí, crec que val la pena de dedicar-hi una crònica i parlar una mica de la nova relació que el teatre ha establert amb el públic després de l'última reforma que va patir a finals dels 90. De fet, el Covent Garden, com altres teatres europeus, com ara l'Escala o el Liceu, s'havia quedat tècnicament obsolet per posar en escena els muntatges operístics que es fan actualment. I bé, en els tres casos, les reformes s'han centrat en l'enginyeria escènica i l'acústica, així com també en la millora dels espais i les condicions laborals dels centres de treballadors que fan funcionar diàriament teatres d'aquestes característiques. Jo diria que el que és més evident a primer cop d'ull en el cas concret de la Royal Opera House és que ha passat de ser un teatre que només obria les seves portes a una estona abans de les representacions, com qui diu, a ser un edifici obert durant gran part del dia, oferint tota mena de serveis i de béns.
Deies que el teatre està obert tot el dia. Què s'hi ofereix, a part d'òpera?
Bé, el teatre està obert de manera gratuïta, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 3:30 de la tarda, permetent-se l'accés al foyer de la planta baixa i als vestíbuls de l'amfiteatre, que ara contenen petites exposicions temporals sobre temes relacionats amb el Covent Garden i les obres que s'hi representen.
Parlaves d'exposicions temporals, deies de les obres que actualment estan en cartell. Si hi hagués algú que ens escoltés que tingués previst visitar Londres pròximament, se m'acudeix, doncs, per passar els Nadals o fins i tot el Cap d'Any, quin tipus d'exposicions hi trobaria?
Mira, en aquest moment hi ha dues exposicions relacionades amb la teatralogia de l'Anell de Wagner. La primera és sobre les diferents representacions que s'han fet d'aquestes obres a la Royal Opera House, començant per la de 1892, dirigida pel mateix Gustav Mahler, passant per les versions de Rudolf Kempe i de Karl Rankel, entre d'altres, i acabant amb les més recents de Colin Davis i de Bernard Haitink. En la segona exposició es presenten fotografies de les representacions de la tetralogia que s'han fet a l'inici d'aquesta temporada, 2007-2008, dirigides escènicament per Keith Warner i musicalment per l'actual director titular de la companyia del Covent Garden, l'Antonio Papano. Amb dues exposicions es complementen amb dos llibres que podem trobar a la botiga del teatre, The Ring, de John Snelson, i The Power of the Ring, de Gary Kahn, respectivament.
Tot bon teatre d'òpera té botiga. Abans, quan comentaves això dels llibres relacionats amb l'Anell del Nibelung, feies esment a la botiga del Royal Opera House. Com és aquesta botiga?
Mira, la botiga obre normalment de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 7:30 de la tarda, i s'hi pot trobar tot tipus de material genèric sobre òpera i ballet, com ara llibres, CDs, DVDs, revistes, postals, pòsters, etc. També té una secció molt interessant, crec jo, sobre les obres que s'hi representen a la temporada actual, per si es vol preparar doncs, l'assistència a un determinat muntatge amb antelació, per exemple. Val a dir que té una pàgina web molt bona que permet comprar tots els articles a través d'internet i, òbviament, a distància.
Deixa'm dir que aquest web que comentaves, el web de la Royal Opera House de Londres, està en el blog del nostre espai, és a dir, si aneu a les www.catmusica.cat/blogdenit i des d'allà aneu al blog del nostre programa, veureu que a la informació on parlem del contingut del programa d'avui, doncs hi trobareu aquest enllaç, l'enllaç per anar a la Royal Opera House. Es fan servir indistintament dos noms, no?, a l'hora de referir-se a aquest teatre. Tant es pot dir el Covent Garden com la Royal Opera House. Com és això?
Sí, bé, de fet, el nom sencer del teatre és Royal Opera House Covent Garden, tot junt. Covent Garden es refereix al lloc geogràfic on se situa l'edifici i dona nom no només a la famosa plaça adjacent, sinó també al mercat que aquesta conté i també a tot el districte, per extensió, del qual la plaça n'és el nucli. Covent Garden és una evolució de Convent Garden, que literalment significa jardí del convent, i que era un recinte tancat pertanyent al convent de Sant Pere a Westminster que els monjos van llogar a successius arrendataris que l'explotaven com a hort per proveir Londres de fruites i verdures durant uns 3 segles fins al 1540, quan Enric VIII va dissoldre els monestirs. Un segle més tard, Íñigo Jones, que és probablement el màxim exponent de l'arquitectura renaixentista anglesa, va reurbanitzar el barri i va crear la plaça de forma semblant a com la veiem actualment.
Avui amb el Xavier Romero estem parlant de la Royal Opera House Covent Garden. Com va ser que en aquesta plaça, la plaça del Covent Garden, es va construir un teatre?
Els orígens del Covent Garden cal buscar-los en un altre teatre, l'anomenat a l'època el Lincoln's Inn Fields Theatre, que es trobava al barri veí de Holborn. Només com a referència sobre aquest teatre, direm que és on es va fer la primera representació pública no gratuïta del Dido i Eneas de Purcell, o on es van estrenar les dues últimes òperes de Händel, Himeneo i Deiamida, el 1740 i 1741, respectivament. Doncs bé, aquest teatre tenia un gerent molt emprenedor, en John Rich, que també era actor, per cert, i que el 1728 va encarregar l'òpera del Captaire, el dramaturg John Guy. L'òpera aquesta es va estrenar tot seguit i va tenir un èxit aclaparador que va permetre a John Rich d'acumular prou diners com per construir el que s'anomenaria Theatre Royal a Covent Garden i que seria el primer dels 3 teatres que al llarg de la història ocuparien el solar. El teatre es va aixecar el 1732, sent l'arquitecte Edward Shepherd, i a la inauguració es va representar l'obra de teatre The Way of the World de William Congreve.
Per tant, la primera representació d'aquest teatre del Royal Theatre, diríem que no va ser amb òpera.
No va ser una òpera, perquè el teatre s'havia concebut com un espai pel teatre parlat, com a conseqüència de les, diguem-ne, pugnes religioses que havien succeït a Anglaterra el segle anterior. Resulta que durant el govern republicà, que havia tingut els puritans al govern entre 1649 i 1660, havia estat prohibida qualsevol representació pública amb finalitats lúdiques, com ara el teatre. Més tard, amb la restauració, el 1660, el rei Carles II va fer un decret que atorgava el monopoli del teatre parlat a només 2 companyies, fent que qualsevol altre promotor s'hagués d'assegurar que el seu espectacle era essencialment musical. Doncs bé, aquestes 2 llicències van anar passant de mà en mà fins que a l'època que ens ocupa, ja al segle XVIII, una va anar a parar al nou Theatre Royal de Covent Garden i l'altra al veí Theatre Royal de Drury Lane. Irònicament, però, durant la primera meitat del segle XVIII a Londres l'òpera tenia molts més seguidors que el teatre, així que el Covent Garden es veia obligat a alternar teatre i òpera en les seves programacions per competir, per exemple, amb el King's Theatre, que, com apuntàvem l'última vegada, era la seu que allotjava les òperes de Händel. Dit això, no obstant, val la pena constatar que les òperes i oratoris de Händel també representaven sovint el Theatre Royal de Covent Garden, i allà s'hi van estrenar, per exemple, Alzina i Atalanta, el 1736, per exemple. Händel, de fet, fins i tot hi va llegar el seu orgue, que malauradament es va cremar en l'incendi que va destruir el teatre el 1808.
Aquest fet va donar lloc, doncs, imagino, al segon dels tres teatres que has comentat, que han ocupat aquest solar durant tots aquests anys.
Efectivament, el Theatre Royal va ser reconstruït el 1809 per Robert Smirky, l'arquitecte que també va fer l'edifici del British Museum, i es va inaugurar de manera, diríem, bastant accidentada amb Macbeth de Shakespeare.
Deies de manera accidentada, per què?
Sí, perquè després de la reconstrucció, la direcció del teatre es va veure suposadament obligada a pujar els preus de les localitats per recuperar les despeses de les obres, cosa que va originar una autèntica revolta. De fet, aquesta revolta és tan famosa que fins i tot té nom propi i és coneguda com els disturbis dels preus antics, no? Traduït de l'anglès. Resulta que ja el dia de la inauguració, on, com dèiem, es va representar Macbeth, el públic doncs no va parar d'escridassar, llançar objectes, lluir pancartes o fins i tot ballar, diuen les cròniques de l'època. De fet, aquestes mateixes cròniques diuen que el sisè dia després de l'estrena els esvalutadors hi van dur un taüt amb un cartell que deia "Aquí descansa el cos del nou preu que va morir de la tosferina el 23 de setembre de 1809 a l'edat de 6 dies". O sigui, coses per l'estil, no?
Caram, no m'imagino avui en dia una revolta tan monumental per una pujada de preus. Però escolta'm, què hi tenen a veure les pel·lícules de La Pantera Rosa amb tot això?
Doncs amb aquest panorama, el gerent del teatre va tenir la idea de llogar els serveis d'un boxejador semi-retirat, en Daniel Mendoza, i dels seus associats, però la idea només va fer que la situació es tornés encara més violenta. La relació amb les pel·lícules de La Pantera Rosa ve perquè el Daniel Mendoza és el rebesavi de l'actor Peter Sellers, i resulta que a les pel·lícules de La Pantera Rosa es poden veure gravats del boxejador a les parets de fons quan hi apareix l'inspector Clouseau.
Avui amb el Xavier Romero fem un cop d'ull al teatre d'òpera més important de Londres, el Royal Opera House Covent Garden. De fet, el nom sencer seria aquest, ens ho deia abans el Xavier. Si parlem d'òpera, actualment què s'hi pot veure?
Doncs mira, d'òpera d'ara i fins a mitjans de gener s'hi representarà Parsifal en una coproducció amb el Teatro Real, dirigida escènicament per Klaus Michael Gruber, i que durà de nou Bernard Haitink al Covent Garden per primer cop des que va deixar de ser el director titular del teatre. Per altra banda, també es farà una versió de la Cenerentola de Rossini, que suposarà el debut, per cert, de la mezzo Magdalena Cosena a la Royal Opera House.
Aquests dies, doncs, a Londres es fa, sobretot, Parsifal de Wagner, ens deia el Xavier, fins a mitjans del mes de gener, però en la capital britànica també hi ha tradició de veure ballets molta més tradició que no pas a casa nostra. Imagino que la Royal Opera House, que té companyia de ballet pròpia, per cert, aquests dies deuen tenir també molta activitat.
I tant, per les mateixes dates, és a dir, fins a mitjans de gener de ballets en tenim quatre. Per començar, s'hi fa Jewels, amb la coreografia i el vestuari originals de 1967 de George Balanchine i Barbara Karinska. Per cert, que sobre aquest ballet també hi ha una molt petita exposició al foyer del teatre. També es farà el Trencanous, que és un clàssic nadalenc. Es farà Pinocho al Limbury Studio Theatre, que és una sala petita que s'ha fet després de la reforma amb capacitat per unes 400 persones. Aquesta producció de Pinocho serà amb música de Martin Ward i coreografia de Will Tuckett. I després també es fa un programa combinat amb dos ballets, bueno, que es fan en la mateixa sessió, Le Patineur i The Tales of Beatrix Potter, amb dos amb coreografies de Frederic Ashton.
Independentment d'anar a veure una òpera o un ballet, recomanaries la visita a l'edifici, Xavier?
Sí, jo sí la recomanaria, i més sabent que el teatre és un edifici obert al públic i tenint en compte que la plaça de Covent Garden és un punt de visita gairebé obligada quan es viatja a Londres. Així que sí, suggereixo d'aprofitar per entrar-hi i donar-s'hi una volta. A part dels espais que hem comentat, també es pot veure el Floral Hall, que és un annex que es va crear en la tercera reconstrucció del teatre i que originalment allotjava un mercat de flors i que és un exemple d'arquitectura de ferro i vidre que recorda, per exemple, doncs, l'hivernacle del Parc de la Ciutadella. Diguem, potser, com a últim apunt, que a la zona de l'amfiteatre hi ha un restaurant i un bar que tenen una terrassa que està molt bé. És curiós perquè per la banda del darrere d'aquesta terrassa es pot veure el magatzem de vestuari i els sastres i planxadors com en la seva feina quotidiana, no? I per l'altra banda, per la banda que dona, diguem, al carrer, té una vista magnífica de la plaça del Covent Garden.
Xavier Romero, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, estaríem parlant del Covent Garden molta estona, però el temps se'ns tira a sobre. Moltíssimes gràcies per aquesta crònica londinenca i t'esperem d'aquí a no gaires dies. Bona nit i bona hora.
Bona nit i fins ben aviat.
Era el final del ballet El Trencanous, de Piotr Ilich Tchaikovsky. La versió era de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Semyon Bishkov.